Jubila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports imprescindibles, començant pel Toni Olivella, l'home que porta tota la maquinària tècnica, començant, seguint per la Goretti Martínez, que porta doncs, tota la qüestió informàtica, i després el Marc Pujol, que ens ajuda també en aquesta recopilació de cinc efemèrides que es produiran durant la setmana vinent, i que nosaltres intentem aquí explicar una mica, completant-les amb una música, ja sabeu, per fer allò, per fer una ràdio que sigui agradable d'escoltar. I sempre comencem amb una cançó que parla de memòria, que parla de records.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say good night to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera without a moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we go walking where the mountains and the sun comes into sight. By the little jewel shop we stop and linger while I buy a diamond ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Pa para para pa pa para pa pa para pa pa. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say good night to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera.
El 28 de març de 1979, El dia de l'accident de la central nuclear nord-americana de Three Mile Island, a prop de Harrisburg, que ens va tenir en tots el... ens va posar en tots el cor en un puny. Més que res perquè va coincidir pràcticament en el temps amb l'estrena d'una pel·lícula que es deia, es diu, vaja, El síndrome de Xina, del Michael Douglas, que explica justament això, una, amb el Jack Lemmon, que explica un accident d'una central nuclear i que està més o menys inspirat, o va donar la casualitat que estava inspirat. Aquesta, aviam, per això, de les, això dels accidents de les centrals nuclears, hem de diferenciar l'accident de l'incident. Hi ha una companyia, o hi havia en un moment determinat, un comitè d'experts internacionals que va fer una mena d'escala, va fer una mena d'escala numèrica que anava del nivell 1 al nivell 7, i que d'alguna manera doncs, qualificava com a incidents, els que arribaven fins al nivell 3. A partir del nivell 4, la cosa entrava en la categoria d'accidents. Per això, aquest de Three Mile Island, que va arribar a la categoria 5, doncs, es va considerar accident, mentre que, per exemple, el més greu que ha tingut Vandellós, com que va arribar a nivell 3, doncs es considerava només, o es va considerar només un incident. Accident, incident. Incident poc greu, accident molt greu. Barrio Sésamo. Delante, abajo, arriba, bueno, tot això. Bé, què són aquests, 5, aquests 7 nivells? A veure, per exemple, el nivell 1 es considera que no hi ha pràcticament risc o un risc menor pels treballadors que estan directament a dintre de la central i que estan exposats a la radiació per transport o emmagatzematge. Si això, aquesta acció s'estén a tot el perímetre de la central, aleshores passem a nivell 2. Si la radiació supera el límit permès anual, s'arriba al nivell 3. A partir del nivell 4 ja comença a obrir-se un risc de morts i d'afectacions de la cadena alimentària. Ja hi ha una fuga, fuites imprevistes, hi ha incendis, hi ha totes aquestes coses. Si el reactor resulta danyat, ni que sigui internament, arribaríem al nivell 5, ja hi ha morts per fuites i tal. Si, a més d'això, doncs afecta a la gent i afecta el perímetre de la, del, que hi ha més o menys el perímetre immediat del nivell del voltant de la central, és el nivell 6 i el nivell 7 ja és allò la repanotxa. Ja és la repanotxa, que és, per exemple, el que correspon a una catàstrofe com la de Txernòbil. Aclarit això, què va passar exactament a Three Mile Island? Three Mile Island era una central que tenia diversos reactors i en un dels reactors es va produir en el TMI-1, per ser més concrets, el TMI-2, es va produir aquest accident. Hi va haver una desconnexió del circuit que connectava l'aigua amb la refrigeració, amb les turbines, i es va parar el circuit de refrigeració, però es va parar un moment per avaria, però que es va recuperar. Però el sobreescalfament que va patir el nucli del reactor va fer augmentar la pressió de l'aigua a dintre i, per tant, es va formar una certa quantitat de gas. Per arreglar-ho, hi havia un sistema previst que bombejava aigua a través del circuit de refrigeració d'emergència, però resulta que allà les vàlvules es van bloquejar temporalment. Allò, ai, l'interruptor no funciona, les vàlvules es bloquegen, i mentrestant, a part d'això, l'enginyer responsable va dir, ai, doncs trec l'automàtic, vaig a posar-ho a manual, no, torno al manual, no, que torno a deixar. Es va atabalar, per dir-ho així, i el circuit d'aigua aquest de refrigeració va perdre estanqueïtat i es va escapar aigua contaminada, es va escapar aigua radioactiva, i per tant aquí va inundar l'edifici de contenció que hi ha al voltant del reactor, va alliberar gasos a l'atmosfera, i una part de l'aigua del circuit següent es va alliberar al riu i, per tant, es va escapar una certa quantitat de radioactivitat cap al riu. La cosa no va anar més, però ràpidament tot es va arreglar, es va tallar i es van començar doncs, les feines d'investigació. Però, clar, allò estava contaminat radioactivament. Es va haver de fer marxar tothom, deixar la central durant un temps i quan 6 anys més tard es va poder tornar a entrar dintre de la central, i havia baixat el nivell de radioactivitat, es va comprovar que Déu Nostre Senyor de vegades ho apreta però no ofega. Diguem-ne, a dintre del reactor, una part del combustible nuclear s'havia fos. però van tenir la sort, diguem-ne, de que no va travessar el recipient de formigó, el vas de formigó, a dintre del qual estava. S'havia simplement fos i s'havia acumulat al fons. Si allò hagués foradat la paret, doncs no ho sé, no sabem què hagués pogut passar. De tota manera, ja es calculava que hi havia unes 30.000 persones que van viure a prop de la central nuclear, en un radi de 8 quilòmetres al seu voltant, que van patir uns nivells de radioactivitat excessius. Per això, llavors, el comitè d'experts li va assignar el nivell de perillositat 5 i, per tant, allò fou qualificat com un accident i no pas, com deia al començament, i no pas com un incident. De tota manera, val a dir també que la tecnologia, doncs, va fer els seus aprenentatges allà, van augmentar les mesures de seguretat i, mira, qui no es conforma és perquè no vol, és allò de no hay mal que por bien no venga, però sí, el cert és que el 28 de març de 1979, per una colla de casualitats i també per un tècnic que es va atabalar més del compte, doncs la central nuclear nord-americana de Three Mile Island, a prop de Harrisburg, va patir un accident. No m'atreviria a dir greu, però hi ha una mica considerable.
Dominen el món dues grans potències i tot un garbuix d'interdependències. Si és que els hem de creure, si és que els hem de creure, tots volen la pau. Però quan es reuneixen, redeu quin cacau. I mentre es dialoguen a cops de sabata, la resta del món els té per corbata. Doncs així que es troben, les dues nacions. A sobre la taula posen els canons. I l'OTAN! Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. S'agafen pel monyo i es tiren per terra. Són com criatures que juguen a guerra. Jo tinc una bomba, que n'és de neutrons. No esguerra el paisatge, però mata pilons. Doncs per què en Paparta jo tenia un missil?
Yes!
Que fotre unes cebes que matar 100.000.
Oh, yes! Que tiro la bomba,
que apreto el botó.
Mariquita l'últim,
Valga'm Déu, senyor. I l'OTAN. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Narinan, narinan, narinan. Un botó no costa gaire d'apretar. Tot plegat pot fotre un pet com una gla. I el que estigui al mig, i sense botons, l'embotonaran, pels quatre cantons. Si un dia l'apreten no durarà gaire. Diu que en 5 minuts se'n va tot en l'aire. Tant si ho fan els yanquis, com si ho fan els russos. Seran 5 minuts, però aquests 5 minuts cagarem tramusos. I l'OTAN. Narinan, narinan, narinan. 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 Narinan, narinan, narinan.
29 de març de 1969, el dia que es va celebrar a Madrid el Festival d'Eurovisión, aquell Festival d'Eurovisión que va acabar amb quatre cançons guanyadores empatades. Però tirem una mica enrere, perquè tot havia engegat l'any anterior, el 1968, quan el Royal Albert Hall de Londres es va fer el 13è Festival de l'Eurovisió, i potser impulsat pel número 13, no sé per què, va ser aquell festival que va guanyar la senyora Maciel, sorprenentment, on ja hi van començar bé els seus més i els seus menys. Fins i tot abans del festival, recordeu el Serrat, que havia de cantar la cançó, el Serrat que diu que la vol cantar en català, Madrid que diu que Naranjas de la Xina, llavors que si la canta el Duo Dinámico, que eren els autors de la cançó, però al final, per no sé quins foscos designis, es creu que ho ha de cantar la Maciel, que està de gira a Mèxic, la fan venir, en 15 dies s'ha de preparar la cançó, es presenta, i després d'una votació així una mica complicada, i que fins i tot hi ha la cosa que l'última votació de l'últim jurat, el de Iugoslàvia, s'ha de repetir, perquè resulta que per comptes de 10 vots n'han donat 11 i tal, però en aquesta última votació, justament en aquesta última votació, abans de Iugoslàvia, és Alemanya Oriental qui dona 2 punts a Anglaterra i 6 punts al La La La. I Espanya passa a primera posició. I al final, aquesta votació que es repeteix de Iugoslàvia resulta que no dona cap punt ni a Anglaterra, ni a Gran Bretanya, ni a Espanya, amb la qual cosa Maciel s'emporta el trofeu, diguem-ne, de l'Eurovisió. I clar, Espanya assumeix la responsabilitat de fer l'any següent el seu festival. És aquell festival que es va fer al Teatre Real de Madrid, que va presentar la Laura Valenzuela, i que al final, després d'una votació també força embolicada i força complicada, va acabar amb quatre, no una ni dues, amb dues o tres, sinó quatre cançons empatades. La Salomé, amb el Vivo Cantando d'Espanya, la britànica, amb la Lulu, un tema que es deia Bung Bang Abang, la holandesa, de la Leni Kur, que portava una cançó que es deia De Troubadour, i la francesa, de Frida Bocara, amb una cançó titulada ni més ni menys que Un jour, un enfant. Aquí hi ha quatre països empatats. A la penúltima votació, a l'avantpenúltima votació, França es posa Espanya a la primera, però li dona 6 punts a Holanda, que arriba als 18 punts. França i Espanya, a la penúltima votació, arriben a aquesta, i Anglaterra és el que hi arriba a l'última, a la votació final, i per tant es produeix un quàdruple empat. Gran commoció, què fem? Repetim, no repetim, no sé quantos. Com que hi havia quatre trofeus, un pel compositor, un pel lletrista, un pel director d'orquestra i un pel intèrpret, el que decideix el jurat, els organitzadors, és dir, escolta, aquests quatre trofeus en donem un a cada país i després ja veurem què fem. Es munta tot el tinglado, però bé, en qualsevol cas, resulta que hi han quatre guanyadors. I llavors arriba, i aquest és l'efemèride que avui recordem, però em fa l'efecte que hem d'explicar una mica el desenllaç. I arribem al 15è Festival de la Cançó d'Eurovisió, que es celebra a Amsterdam, perquè, clar, dels quatre guanyadors diuen, bueno, on fem el festival, no? I, per tant, fan un sorteig i surt Holanda. I, per tant, diuen, bueno, doncs el farem a Amsterdam, el farem a Holanda. De la qual cosa jo diria que si algú va guanyar el 14 festival, encara que hi hagués un quàdruple empat, doncs va ser Holanda. Però això és una opinió meva, eh? És una opinió meva, no d'això. Però, clar, què ha passat aquí? Com que s'ha fet aquest sorteig, hi ha una sèrie de gent que no hi estan d'acord. I, per exemple, Finlàndia, Noruega, Portugal, Suècia, boicotegen l'edició perquè diuen no, això no està bé, això no s'hauria de fer. I l'organització diu, bueno, deixem-ho tal com està, però a partir d'ara ja no tornarà a passar això. I què fan? Modifiquen un reglament i estableixen que en cas d'empat, cosa que no ha passat mai més, s'ha de tornar a repetir les dues cançons, i els jurats, excepte els jurats dels dos països que siguin seleccionats, faran una nova votació a mà alçada entre les dues cançons, i només entre les dues cançons. Si en cas d'això hi hagués empat, doncs es declararan totes dues guanyadores. Bé, aquesta és la norma, diríem, que s'estableix. Però, insisteixo, tot ve del Festival de Londres, on Espanya guanya, i per tant ha d'organitzar, i quan aquest festival s'organitza a Madrid, doncs resulta que les votacions, ara et voto en tu allò, resultat de jurí de no sé quantos, doncs hi han quatre cançons empatades, tot i que s'ha de dir que al Festival de Madrid ja hi va haver alguna reacció també. Així com al Festival d'Amsterdam ja hi va haver qui va dir que no sé què, que no sé quantos, també hi va haver una certa protesta perquè havia guanyat Espanya en el festival anterior i, per exemple, en aquest festival que dic que es va celebrar a Madrid el 29 de març de 1969, Àustria no hi va participar perquè deia que Espanya tenia un règim dictatorial. I va haver-hi algunes discrepàncies, va haver-hi alguns estires i arronses previs a aquesta votació caòtica que, com dic, va donar 4 guanyadors empatats i que va obligar a fer una reforma important del reglament d'aquest popular, val a dir que cada vegada menys, però popular Festival d'Eurovisió.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
De març, i una mica per demostrar que tot això de les monarquies i els que manen i tot això n'hem fet sempre l'ús que n'hem volgut i no hauríem de sacralitzar-ho tant, m'agradarà recordar que a l'any 1863, és a dir, el 30 de març de 1863, l'Assemblea Nacional Grega, tornem a Grècia, i vam estar el dimarts i tornem avui, l'Assemblea Nacional Grega deia, aprova el nomenament com a rei de Grècia del segon fill del príncep hereu de Dinamarca, ja em direu que té a veure una cosa amb l'altra, que agafarà o prendrà el nom de Jordi I. Per què tot això? Doncs perquè resulta que a Grècia hi ha hagut una mena de revolta popular, han fet fora el rei Otó I de Grècia, i en línia successòria li corresponia al príncep Lluitpol de Baviera, que era el germà, i era el que ell havia designat, però el germà li diu, sí, home, puja aquí dalt que veuràs ton pare. I, per tant, Grècia es queda sense rei. I el govern diu, bueno, escolta, què hem de fer ara? Què hem de fer? I fixeu-vos que suggerent és la idea, no? Estem parlant de l'any 1862. El que fa el govern grec és convocar un referèndum obert. Què vull dir un referèndum obert? Vull dir, voten tots els grecs. I són votables, o són, es poden votar, tots els prínceps de totes les corts europees. És allò de dir, escolta, muntem una franquícia de la reina d'Anglaterra o muntem una franquícia del tsar de Rússia o muntem una franquícia del rei de la reina d'Espanya. I aleshores es fa aquesta votació. I en aquesta votació
oberta, com dic, el Fred de Gran Bretanya, el príncep Alfred, que és el segon fill de la reina Victòria, surt elegit amb 230.066 vots. Surt el primer, vaja, surt el més votat. I amb tota una colla de gent al darrere, amb tota una colla de prínceps al darrere, entre els quals hi ha també el que al final acabarà sent el rei dels grecs, que aquest ha tret la friolera de 6 vots. 6 vots. Però bé, anem per parts. Llavors, què fan? Van a veure aquest rei, aquest príncep d'Anglaterra, diuen, miri, escolti, que tal i qual, però, com que hi ha les grans potències, Rússia i Alemanya, li diuen, no. No, perquè aquest senyor és fill de la reina d'Anglaterra. Net, vaja, de la reina d'Anglaterra. I, per tant, això crearia... Anglaterra seria més potent. Per tant, aquest tatxat de la llista. Bueno, siguiente. Tampoc, tatxat de la llista. Siguiente, tatxat. I van tatxant. I, mentrestant, les coses es van embolicant, perquè, clar, porten ja 5 mesos sense rei i comencen a haver-hi allò motins, comença a haver-hi inestabilitat al país. I, al final, la pròpia Anglaterra és qui proposa el Guillem aquest de Dinamarca. Aquest Guillem de Dinamarca, nascut Christian Guillem Fernando Adolfo Jordi de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg i príncep de Dinamarca, aquest en principi diu, home, a mi no em fa massa gràcia, però ho accepta, ho proposen en el Parlament, ho accepta d'entrada, ho proposen en el Parlament grec i, com dic, el 30 de març de 1863, el Parlament grec diu, ja ens va bé aquest xicot, sí, aquest xicot ens convé i, per tant, farem això. Però, clar, ell encara no ha dit oficialment que sí. I el seu pare tampoc, el rei de Dinamarca. Llavors, una delegació grega va a Dinamarca, va a Copenhague, a oferir-li en el príncep aquest el títol, perquè el príncep aquest no té ni 18 anys. No té ni 18 anys. Llavors van allà i li ofereixen. Però els pares, el rei de Dinamarca, diu, sí, home, allà baix, que us pagueu per 4 d'això, que hi ha més guerres que... Jo no vull enviar-hi un fill. No, però miri, ens portarem bé, ja ho farem bé, ja no sé què... Home, no ho sé, m'haurien de donar moltes garanties, no? Fan una conferència a Londres, de les grans potències, amb tot plegat, i al final el rei de Dinamarca es deixa convèncer i, per tant, diu, va, vinga, nen, ves cap allà baix i sigues el rei dels grecs. Sigues el rei dels grecs. Llavors, Anglaterra, per forçar una mica això que ha fet, com que té possessions per allà, la illa de Xipre, que parlàvem dimarts, però també té unes illes menors, les illes jòniques, diu, mira, si m'accepteu que aquest sigui el rei, jo regalaré a Grècia les illes jòniques. Donaré no la independència, sinó que les cediré a Grècia. Ara les tinc jo ocupades, us les cediré. I això acaba de convèncer els danesos perquè li donguin, perquè deixin que el rei vagi cap allà. Però li diuen, sí, home, però hauries de canviar el nom. I aleshores el Christian passa a dir-se Jordi, i com que és el primer que es diu Jordi, és el rei Jordi I de Grècia. Se'n va cap allà, i se'n va cap allà. Però abans d'anar cap allà, passa per les corts europees, passa per Moscou, passa per Londres, passa per tal, a donar les gràcies, i se'n va cap allà. Però les illes de moment no arriben, no? Ell arriba a Atenes el 30 d'octubre d'aquell mateix any, de 1863, i, bueno, unes festes i unes coses i tal. Però, com que és menor d'edat encara, o pràcticament menor d'edat, posa tot en mans d'un assessor, i aquest assessor, doncs, no funciona gaire bé. Afortunadament, finalment, arriba el regal britànic de les Illes Jòniques, i en Jordi I, bueno, comença a ser un gran rei pels grecs. De tota manera, s'ha de dir que les pors dels seus pares es confirmen, i ell, a l'any 1913, morirà assassinat a mans d'un anarquista. Això no quita que hagi sigut un dels grans reis.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb vol, puc engegat, tan avorrit estar envoltat. Fot
ser rei. Podré ser rei. Podré ser rei. Reivindica el que em va col·locar on som sense parlar. Res que no sigui l'espanyol i viatjar molt. Sigui oficial o per plaer, que ja se sap que Suïssa s'estia molt bé. Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de llepons suant infal·libilitat com un cacic, com un dictador. Se sap que som iguals davant la llei. Per què collons jo mai podré ser rei? Podré ser rei. Podré ser rei.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
31 de març de 1980, el dia que mora l'atleta nord-americà de color Jesse Owens. Jesse Owens, que ja sabeu, va protagonitzar una proesa atlètica als Jocs de Berlín i una polèmica també sobre la seva relació amb Adolf Hitler. Però bé, no avancem a aconteixements. De fet, estem parlant d'un noi que es deia James Cleveland Owens i que va néixer a una ciutat, una petita ciutat d'Alabama, era el més petit de 10 germans i que als 9 anys tota la família va agafar les cames i se'n va anar a l'estat d'Ohio durant la gran migració negra, un moment en què als estats del sud hi havia una segregació racial molt forta i va provocar l'èxode d'un milió i mig d'afroamericans cap al nord. Quan va arribar allà al nord, doncs va anar a l'escola i el profe li va dir, nen, com te dius? I ell va pronunciar JC, però va dir GC, i li va posar a la fitxa que tenia Jesse, i a partir d'aquí, doncs el seu nom va ser Jesse Owens, Jesse Owens. Bé, aquest noi, quan estava a l'escola, doncs com que a casa seva no guanyaven gaire escalerons, havia de treballar com a repartidor, com a estibador de vagons de càrrega o amb una empresa de reparar sabates, mentre començava a interessar-se per les curses de velocitat. El seu entrenador a l'institut, a la High School, en Charles Riley, va veure que aquell noi tenia fusta i va decidir donar-li l'oportunitat i, per comptes de fer-lo entrenar quan acabava les classes, el feia entrenar abans perquè després havia d'anar a treballar aquest noi, no? De fet, mentre es feia aquests entrenaments i tot això, va conèixer la Minnie Ruth Solomon, que va ser la seva dona, i amb la qual va tenir la seva primera filla 3 anys abans de casar-se i tenir 2 fills més. Bé, en qualsevol cas, mentre estudiava a aquesta High School a l'any 1933, hi havia els campionats nacionals d'ensenyament secundari, amb ell el van seleccionar, el van enviar allà, i amb aquests campionats de l'any 1933 i després del 1934 va aconseguir, bueno, guanyar-ho tot. Va fer un rècord mundial de les 100 iardes, va fer un rècord mundial del salt de longitud i, per tant, va arribar un moment que ja el van conèixer com la bala. I, clar, campionat que anava, campionat escolar que anava, campionat que guanyava. Va guanyar fins i un total de 8 títols en competicions nacionals. Però, clar, era negre i, per tant, quan anava a aquestes competicions es havia d'allotjar en hotels a part, havia d'anar a menjar fora del campus, etc. I arriben els Jocs de Berlín de l'any 1936, i naturalment amb un atleta d'aquelles característiques el seleccionen ràpidament i el posen a la selecció. Quan ell arriba a Berlín, ja és molt conegut, tothom l'espera, i entre altres l'espera el fundador de l'empresa Adidas, Adi Dassler, que el visita a la Vila Olímpica i li fot el rotllo i el convenç de que faci servir les seves sabatilles per córrer i, per tant, es converteix en el primer patrocinador d'un atleta de color. En aquells Jocs Olímpics, el Jesse Owens, bueno, dona la campanada, el dia 3 d'agost guanya la primera medalla d'or als 100 metres, el dia 4 d'agost guanya la segona medalla d'or al salt de longitud i el dia 5 d'agost guanya una tercera medalla d'or als 200 metres i, és clar, l'entrenador diu, escolta'm, nen, has d'entrar a l'equip de relleus de 4%. El posa l'equip de relleus de 4% i, evidentment, el dia 9 d'agost, el Jesse Owens guanya la seva quarta medalla. I aquí és on també l'anècdota, per dir-ho d'alguna manera, perquè tothom ens han vengut que Hitler, doncs, emprenyat perquè el Jesse Owens guanya, se'n va. No és ben bé així. En Hitler el que passava és que només volia saludar els atletes alemanys que guanyessin medalla, els altres dels altres països no li interessaven i no els saludava, i els seus assessors li van dir, home, això queda molt lleig, o saluda tots o no saluda ningú. I el Hitler va dir, doncs, no saludo a ningú. I a partir d'aquell moment va deixar de saludar i va coincidir amb el moment en què Owens guanyava les seves medalles. I, per tant, va semblar com si ell s'hagués negat a saludar-lo. Però, en realitat, sembla ser que en un moment determinat van coincidir Hitler i Owen i fins i tot es van donar la mà, es van saludar com a persones, més o menys. Bé, acabades les Olimpiades, tornen als Estats Units, el J.C. Owens, doncs, passa d'una vida idíl·lica on anava amb uns hotels que volia i tal, a que, doncs, li facin un homenatge i es passegi per la cinquena avinguda allò i tothom aplaudint-lo i després hagi de pujar amb un muntacargues al Waldorf Astoria per no agafar l'ascensor per anar a una festa. El president Roosevelt també l'ignora i ell esperava trobar patrocinadors. Com que les autoritats esportives el fan professional, doncs els patrocinadors s'han acabat i el noi s'ha de dedicar a córrer a les mitges parts els partits de l'equip de béisbol dels Portland Rosebuds, on competeix amb un cavall o competeix amb algú del públic que s'atreveix a córrer amb ell. Ell li dona 10 o 15 metres de distància, fan la cursa i a veure qui guanya i tal. Això, evidentment, se li acaba aviat. Va treballa amb una empresa a rentar roba, després una benzinera, i cau en bancarrota. Cau en bancarrota i fins i tot ha jutjat l'any 1966 per evasió d'impostos. Finalment, algú se'n recorda d'ell, li donen un títol d'ambaixador de bona voluntat, i així pot anar malvivint fins a arribar als 31 de març de 1980. Ell, que fumava una caixa de cigarretes cada dia, durant 35 anys va fumar, doncs mora als 66 anys, naturalment, d'un càncer de pulmó.
1 d'abril de 1990, el dia que José María Aznar és escollit president del PP en el decurs del desè congrés d'aquest partit. José María Alfredo Aznar y López, que era net de Manuel Aznar Zubiegaray, un nacionalista basc que va acabar donant suport a Franco i fill del periodista Manuel Aznar Acedo. Va estudiar dret a la Complutense de Madrid, on es va llicenciar el 1975, aconseguint, per oposició, una plaça de funcionari i inspector d'Hisenda i pujant dintre de l'administració fins a arribar a ser cap de servei de coordinació del Ministeri d'Economia. José María Aznar, el 1979, va ingressar al partit Alianza Popular que dirigia Manuel Fraga, que el va acollir sota la seva protecció i que, entre els anys 1982 i 1987, el va nomenar secretari general del partit. A les eleccions de 1982 i de 1986 va ser escollit diputat al Congrés d'Àvila i allà es va presentar com a candidat a la presidència de Castella i Lleó, que va aconseguir l'any 87. I el 1989 el Fraga el va considerar prou d'allò per pujar-lo a vicepresident del seu partit, però amb voluntat de voler-lo llançar a la política nacional. I, per tant, va fer-lo dimitir de Castella aquell any 1989 i el va posar com a candidat a la presidència del govern d'Espanya a les eleccions generals de 1989. En aquestes eleccions, tot i no guanyar, va ser elegit diputat per la circumscripció de Madrid i el PP es va convertir en el principal partit de l'oposició. Llavors, en Fraga va considerar que havia de refundar el partit, ell havia hagut de recuperar el partit després de l'episodi de Bestringe i va convocar el desè congrés del partit, el desè congrés del PP, on, com dèiem, el dia 1 d'abril, doncs va fer, el Fraga el va proclamar president fent aquella història de que l'Aznar havia presentat una carta de dimissió sense data i el va estripar, aquí no hi tutela ni tutia i no sé què, i l'Aznar va ser triat, doncs, president del Partit Popular. Es va tornar a presentar a les eleccions de 1993, tampoc les va guanyar, però va pujar bastant en vots, amb menys marge, i el 1995, en concret el 19 d'abril, va patir un atemptat d'ETA, del que va sortir il·lès, afortunadament, gràcies al blindatge del seu vehicle. Amb la fama que això li va donar, la popularitat que això li va donar, el 3 de març de 1996, el PP es converteix en el partit més votat a les eleccions generals, tot i no tenir majoria absoluta, i per tant Aznar es planteja fer govern. El farà pactant amb els partits nacionalistes, Convergència, el PNB i Coalició Canària, i d'aquesta manera aconseguirà ser president de l'Estat espanyol el 4 de maig de 1996. Això, com que llavors coincidirà amb una època de bonança econòmica i privatitzacions i tot això, li permetrà complir els criteris de Convergència, li permetrà, amb Europa, li permetrà entrar allò amb tots els ets i uts a la OTAN i a la Unió Europea, però li quedarà el taló d'Aquiles de les massacres d'ETA. Maten a Miquel Ángel Blanco, maten a Gregorio Ordóñez, tots dos del PP, i el PP, doncs, parsa tot això. Però, afortunadament per ell, el 1998, ETA declara una treva i l'Aznar diu, ràpidament, obriu converses. Hi ha una reunió a Zúrich, s'acosten al País Basc, al Basc 135 presos, però les converses fracassen, ETA trenca la treva i, bueno, les coses van així. I arriben les eleccions del 2000. Com que ell ha demostrat que tot això funcionava i tal, el PP torna a ser més votat, però ara amb majoria absoluta a les dues cambres, cosa que li permetrà fer la política que li vingui de gana amb aquell eslògan de Espanya va bien. Farà un pacte antiterrorista amb el PSOE que li permetrà il·legalitzar Batasuna, implantarà amb dificultat, però tal, la flexibilitat laboral i serà precisament aquesta política de contractes precaris, de moderació salarial i tot això,
que generarà un ambient de conflictivitat laboral, la vaga general del 2002, el Pla Hidrològic Nacional, l'accident del Prestige, encara que no tingui res a veure amb tot això, li van traient popularitat i al final s'hi afegeix el suport que dona a Blair i a Bush per ocupar Iraq buscant les famoses armes de destrucció massiva. A tres dies de les eleccions generals de 2004, que ja les té a l'Aznar molt difícils, es produeix l'atemptat de l'11M, que deixa 191 morts, i el joc d'atribuir-ho a ETA, no ETA, islamisme, no islamisme, i això fa que a l'hora de votar, el 14 de març, el PSOE s'emporti el gat a l'aigua, José Luis Rodríguez Zapatero sigui proclamat president del govern i Aznar abandoni la política, passi a ser membre del Consell d'Estat d'Espanya, presideixi la FAES i el president d'honor del PP, però, a més, es dediqui als negocis on encara avui sembla ser que té un paper important.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir, hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.